Què tal, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en aquest dimecres emboirat. Avui és 7 de maig del 2025. Dues qüestions a tenir en compte: aquesta boira que en alguns punts de les nostres comarques pot dificultar la circulació de vehicles. Per tant, avui viatgeu, circuleu amb precaució al volant. Això d'una banda, i de l'altra, també que aquest matí ens hem despertat amb temperatures més pròpies de l'hivern que no pas de la primavera. Aniol Puigverd, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Joel.
Què diu la teva radiografia?
Doncs temperatures d'hivern. Tenim ara mateix valors negatius, com per exemple aquests 4 graus sota zero a Vall de Núria. En tenim dos també de negatius a Molló, i un grau sota zero el tenim a Camprodon i també a Das. 0 graus a Ribes de Freser, 2 a Ripoll, 4 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, 5 a Sant Feliu de Pallerols i a Castellfollit de la Roca, també a Santa Pau i a Vic, 7 graus a Besalú i a Mer, 8 a Banyoles, 9 graus a Girona, 10 a Figueres i 11 graus a Roses.
Previsió del temps.
Doncs avui dimecres l'aire fred tendirà a retirar-se lleugerament, per la qual cosa els ruixats i les tempestes aniran a menys i el sol es voldrà tornar a imposar en un bon grapat de comarques. De fet, ja està sortint en aquesta primera hora del matí. Durant la matinada els núvols han anat a menys en general, però hem començat el dia amb aquestes boires matinals i núvols baixos en punts de la Catalunya central i també en altres planes, valls i fondalades interiors, també punts de l'extrem nord-est del país i de les comarques de Girona. A la resta, amb ambient assolellat. A partir del migdia hem d'esperar que creixin algunes nuvolades al Pirineu, en alguns punts del Prepirineu, però també les comarques gironines. Serà aquí on pot caure algun ruixat o tornada, però molt més local que els últims dies i amb menor intensitat. De fet, ja no tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya. En principi, tampoc esperem que es repeteixin les pedregades o calamarsades dels últims dies. Així doncs, hem donat el tret de sortida aquest dimecres amb un ambient fresc a primera hora, si fa o no fa, com el dimarts, amb petites variacions locals. Per tant, les temperatures han oscil·lat entre els 4 i els 12 graus en general i han quedat clarament negatives a l'alta muntanya.
Són les 8 i 2.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Les obres de renovació de l'estació de tractament d'aigua potable de Ripoll i Can de Bànol començaran d'aquí a un mes i s'allargaran durant mig any.
Ja hi ha una empresa adjudicatària després d'una segona licitació i el projecte permetrà millorar la qualitat de l'aigua i controlar els nivells d'arsènic.
L'alcaldessa de Ripoll és Sílvia Orriols.
Hem trobat en els darrers anys, doncs, que per culpa de la sequera han augmentat perillosament els volums d'arsènic de l'aigua i això ha fet, doncs, que saltessin totes les alarmes i que ens veiéssim obligats a fer aquesta renovació total de la planta potabilitzadora. Ja des del 2012 es parlava de fer aquesta renovació perquè ja era necessària i fins ara, doncs, no hem tingut aquesta subvenció de l'ACA que ens permet realment fer l'actuació.
Les obres del pont nou entre Sant Pau de Segúries i Camprodon es reprendran després d'haver estat 5 mesos aturades. Segons la conselleria, el motiu ha estat el desviament dels serveis afectats i les millores de la plataforma de treball sobre el riu. L'Albert Coma és l'alcalde de Sant Pau.
Sí, és la incertesa és aquesta, no? De, ostres, es farà o no? Vull dir, en principi han començat, el projecte tira endavant, no és que quedi abandonat, sinó al contrari, hi ha hagut un peron important de dates, que això és una mica preocupant, però bé, en principi tornem a agafar l'obra durant aquest primer quinzena de maig i l'obra continua endavant, sí o sí es farà.
Anem ara cap a la Vall d'Hostoles perquè l'Ajuntament de les Planes té el compromís de la Generalitat de desenvolupar el polígon dels Angelats.
El consistori està redactant un pla urbanístic municipal que inclou modificacions a nivell industrial, però també pel que fa a l'habitatge. En aquest segon àmbit, l'alcalde Marc Puig té previst fer habitatge a la zona pròxima a l'estació.
I havent canviat la nova llei de l'habitatge, no? Això ens ha condicionat també el fet de tenir zona urbana més propera i que ja hi hagin tots els serveis, fa que prioritzem la zona que és tot el passeig de l'estació i des de sota Can Grai fins al que és el tram de l'avinguda Narcís Arnau fins al passeig de l'estació, un tram que aquí cabrien al voltant d'unes 10 habitatges que ja tenen tots els serveis i per tant això ens permetrà poder construir més aviat.
A Sant Joan les Fonts no saben com acabar amb la crema de contenidors.
Fa uns dies vam viure un nou episodi i des de l'Ajuntament asseguren que no tenen prou eines per frenar aquests actes incívics. Diuen que les càmeres podrien ser una solució, però la normativa no els va a favor, per això demanen la implicació ciutadana.
Escoltem l'alcaldessa, és Maria Vidal.
Però quan et passen aquestes coses et sents molt impotent, perquè dius, clar, tampoc pots posar càmeres a la via pública, perquè no s'autoritzen aquestes càmeres. Tu només pots filmar el que són equipaments municipals, les zones d'accessos, per temes de protecció de l'espai mateix, però tu no pots anar filmant tot el carrer, la via pública, allà on te vulguis. I això són inconvenients que tenim els ajuntaments.
A Olot anem a mitges? Aquest és el nom d'una campanya per conscienciar sobre la corresponsabilitat a casa.
L'àrea de Cultura i Educació d'Olot ha presentat aquest dimarts una proposta que convida les parelles a reflexionar sobre la igualtat en les tasques de la llar i les cures. El joc, en forma de test, permet avaluar quin percentatge de la càrrega domèstica té cada membre de la parella.
Luis Moreno és un dels impulsors de la iniciativa.
I aquestes preguntes van per aquest tipus de públic, aquestes parelles, que potser ja es pensen que a casa seva ja estan a mitges. I nosaltres llancem la pregunta, realment aneu a mitges? Nosaltres el que fem aquí és convidem a una reflexió. L'estudi sociològic es fa individualment a cada una d'aquestes cases.
Un espai on els pares puguin expressar els seus dubtes, vulnerabilitats i trencar tabús és l'objectiu principal del Cercle de Pares. Es tracta d'un cicle organitzat pel Consell Comarcal del Ripollès. La primera sessió d'aquesta proposta ha tingut lloc al Centre Cívic de Sant Joan de les Abadesses i pròximament visitarà altres punts de la comarca. El terapeuta familiar que l'impulsa és en Miquel Àngel Alabart.
Doncs avui el que comencem és un cercle de pares aquí al Ripollès. És un espai perquè els pares, i no les mares en aquest cas, puguin obrir-se a comentar, a compartir les seves vivències, la seva experiència com a pares, com ha canviat la seva vida des de que són pares, la seva vivència emocional, com viuen les relacions amb la seva parella, amb els seus fills, i després també temes de criança, com doncs, des de l'acompanyament emocional, els límits, tots els temes que preocupen a qualsevol pare o mare.
I no deixarem l'educació perquè la música a l'aula va més enllà de cantar una cançó. És una de les conclusions de la col·laboració entre l'Escola Malagrida d'Olot i Rock per Xics.
Destaquen el valor que té la capacitat de fer cançons, crear ritmes i aportar una lletra. Volen portar a l'aula el valor de la creació, tal com es fa en l'àmbit professional.
En aquest cas és fantàstic perquè, o sigui, és un grup que ja està, són músics professionals que existeixen, que et proposen fer això, per nosaltres és una proposta regal. Jo crec que pels nens, no sé si ho saben valorar, però clar, música en directe, han fet una gravació, hem creat la lletra, hem adaptat, hem inventat, hem aportat el nostre toc i tot el procés de gravar-ho.
I avui també gaudirem de pintura perquè fins a final de mes es pot visitar la primera exposició a títol personal de l'artista ripollesa Aina Puiggròs. La vibració del ser es titula. Les seves obres són el resultat d'una cerca constant de la connexió amb el seu jo i la pròpia terra.
Hi ha bàsicament la meva essència, aquesta terra, aquesta presència, i el que jo busco també és empoderar la gent i tornar-los al present, arrelar-los a l'ara. Per mi és molt important, no? Estem com molt desconnectats amb el món, sobretot ara, no tan automatitzat tot, inclús nosaltres, no? Ens aixequem i anem com amb hàbits automatitzats, ni ens parem a pensar què volem, ni què volem crear. I crec que per mi és molt important, almenys jo ho he fet en el treball personal cap a mi, tornar a aquest ara i a aquest present.
Anem als esports, èxit rotund de l'onzena edició de la Trail Vall de Ribes. La cursa, que s'ha celebrat aquest cap de setmana, ha batut el rècord d'inscrits amb 900 participants vinguts de 14 països diferents.
Els guanyadors de la marató de 42 quilòmetres han sigut Oriol Barbany i Anna Ongaro, mentre que Wilfred Lledó i Laura Figueiredo s'han coronat a la mitja.
En Xavi Guinovart és el director tècnic de la cursa.
Bé, aquesta és una edició després de la pluja, la tempesta que vam tenir l'any passat, que vam haver d'anul·lar la marató i evacuar la gent. Doncs per sort la meta on s'ha respectat. Bueno, realment hem omplert les inscripcions, 900 inscrits venguts a 14 països diferents, amb la qual estem molt contents del reconeixement que està començant a agafar la cursa i la Vall de Ribes.
I la novena edició del Xafar Rocks comptarà amb uns 200 cotxes durant aquest cap de setmana.
El circuit que se celebra a Sant Feliu de Pallerols incorpora alguna zona nova. Des de l'organització han volgut posar èmfasi en la millora de la seguretat dels espectadors.
I sorprenentment la pluja d'aquests dies els beneficia. Així ho destaca precisament un dels membres de l'organització, és en Marc Martí.
Pues sí que ens va bé, perquè el nostre circuit es caracteritza perquè hi ha un fang a la zona de la Garrotxa, que hi ha un fang molt característic que va molt bé per fer 4x4. I així es poden disfrutar en un entorn natural de les zones de 4x4 amb molt de fang, que ens agrada molt als participants del 4x4.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Escolteu els 5 minuts més, el despertador de referència a casa nostra, avui molt centrat en diverses obres d'especial importància. Comencem entre Ripoll i Can de Bànol. Les obres de renovació de l'estació de tractament d'aigua potable dels dos municipis començarà d'aquí a un mes i s'allargaran un total de mig any.
Ja hi ha una empresa adjudicatària després d'una segona licitació i el projecte permetrà millorar la qualitat de l'aigua i controlar els nivells d'arsènic.
Ens en dona més detalls la Judit Espert.
L'intervenció inclourà l'instal·lació de nous filtres destinats a controlar els nivells d'arsènic, una substància que ha anat en augment en episodis de sequera prolongada o grans avingudes d'aigua. En els últims anys, aquest problema ha obligat a fer front a situacions d'alerta sanitària. Això ha provocat que es desencalli l'actuació que ja es plantejava des de fa més d'una dècada, tal com ho detalla l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
Hem trobat en els darrers anys que per culpa de la sequera han augmentat perillosament els volums d'arsènic de l'aigua i això ha fet que saltessin totes les alarmes i que ens veiéssim obligats a fer aquesta renovació total de la planta potabilitzadora. Ja des del 2012 es parlava de fer aquesta renovació perquè ja era necessària i fins ara no hem tingut aquesta subvenció de l'ACA que ens permet realment fer l'actuació.
El projecte està valorat en 1,8 milions d'euros, dels quals 600.000 euros seran finançats per una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua. El cost restant es repartirà entre Ripoll i Can de Bànol. L'obra s'haurà d'executar sense aturar el servei, fet que pot comportar incidències puntuals en el subministrament.
Perquè evidentment no és una planta que la puguem paralitzar per construir-ne una al costat, sinó que és la mateixa planta potabilitzadora. Haurem de garantir d'alguna manera el subministrament de l'aigua i alhora la realització de les obres. Mirarem que les incidències siguin les mínimes, de minimitzar també els talls d'aigua per la població, però evidentment haurem d'entendre tots plegats que alguna afecció hi haurà.
Qualsevol tall afectaria tant Ripoll com Can de Bànol.
Miraríem que fos evidentment el mínim temps possible, afectaria tota la població de Ripoll i tota la població de Can de Bànol.
Amb aquesta actuació es vol garantir l'aigua potable de qualitat independentment de les condicions climatològiques.
Les obres del pont nou entre Sant Pau de Segúries i Camprodon es reprendran després d'haver estat més de 5 mesos aturades.
Segons declaracions de la conselleria, el motiu ha estat el desviament de serveis afectats i les millores de la plataforma de treball sobre el riu.
Carolina Ríos.
Després de 5 mesos, Territori tornarà a engegar en 15 dies les obres del nou pont a la C-38 entre Sant Pau de Segúries i Camprodon. Un projecte que consisteix a fer un pont nou de 135 metres de longitud, molt a prop de l'actual, més ample i amb un cost aproximat de 5,7 milions d'euros. Aquest nou pont tindrà dos carrils de circulació i vorals d'un metre i una vorera al costat esquerre de 1,5 metres d'amplada. Ens parla Albert Coma, alcalde de Sant Pau de Segúries.
Sí, la incertidumbre és aquesta, ostres, es farà o no? Vull dir, en principi ja han començat, el projecte tira endavant, no és que quedi abandonat, sinó al contrari, hi ha hagut un peron important de dates, que això és una mica preocupant, però bé, en principi tornem a agafar l'obra durant aquest primer quinzena de maig i l'obra continua endavant, sí o sí es farà.
Les obres d'aquest projecte van donar inici al juliol de 2024 i, segons declaracions de la conselleria, el motiu ha estat el desviament de serveis afectats i la necessitat d'introduir millores en la dimensió de la plataforma de treball sobre el riu Ter.
I al final són ells, la Generalitat, infraestructures que realitza aquesta obra de territori. Clar, et quedes com una mica poca informació, no saps per què, degut a aquest motiu pels temes dels serveis que taparin l'obra, dius, home, dic, això no es podia haver previst una mica abans, perquè clar, ara ens trobem amb aquestes obres iniciades i ara parades durant aquest temps.
El pont actual, conegut com el pont del Carburo a la C-38, que travessa el Ter en direcció Camprodon, és un punt conflictiu, ja que és més estret que la resta de la carretera. Per tant, l'actual pont es conservarà i quedarà connectada amb la xarxa de camins locals.
De vehicles que passen aquí, però clar, és molt elevat, passa tot el que és tot la vall de Camprodon i també el que és el cap de setmanes, tota l'afluència de tràfic que hi ha i els camions i tot, vull dir, és un pas molt, molt important i és un pont que té els seus anys, és estret, no compleix una mica la seguretat que toca i ara es plantejava fer aquesta obra per garantir la seguretat i per garantir una mica el bon funcionament i estructura per poder arribar a aquests punts.
A més, segons ha explicat l'alcalde de Sant Pau de Segúries, també estan treballant en el projecte d'una rotonda a la banda nord del poble, amb l'objectiu de disminuir la velocitat i l'accés al municipi.
Gràcies, Carolina. No deixem encara les obres perquè l'Ajuntament de les Planes té el compromís de la Generalitat de desenvolupar el polígon dels Angelats.
El consistori està redactant un pla urbanístic municipal que inclou modificacions a nivell industrial, però també pel que fa a l'habitatge. En aquest segon àmbit, l'alcalde Marc Puig té previst fer habitatge a la zona pròxima a l'estació.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles preveu aprovar el POUM a finals d'aquest any, principis del que ve. Actualment s'està donant resposta a les 233 al·legacions presentades per veïns i veïnes per mirar d'incloure modificacions, demandes i necessitats. El POUM preveu incloure un creixement d'espai industrial al poble amb l'objectiu de desenvolupar la zona dels Angelats, anant a la carretera de les Encies. En parla el seu alcalde, Marc Puig.
I allà tenim una superfície d'uns 75.000 metres quadrats de sòl, que una part ja està construït, que eren les antigues fàbriques tèxtil, i tenim una altra part que queda per construir, no? I per tant cal consolidar això com a zona industrial.
Actualment van amb normes subsidiàries i no poden desenvolupar una altra activitat que no sigui de magatzem a alguns espais. L'alcalde de les Planes té el compromís del Departament d'Empresa i Treball per tirar endavant el polígon.
El departament ens ajudarà, ja sigui a redactar el pla parcial o bé buscar algun tipus de subvenció per poder fer l'urbanització d'aquest sector, que anirà amb dues fases. Una, que encara són tot camps i per tant és la zona que cal més urbanitzada, i la segona, que ja està urbanitzada. Per tant, dividirem el polígon en dos sectors i així també abaratirem els costos en els propietaris d'aquestes zones.
El POUM també inclourà nous espais on fer habitatge. Les primeres zones a desenvolupar-se seran la pròxima, l'antiga estació i a la zona de la Badruna. Habitatge pensat per a joves, però també per a persones que vulguin venir a viure al poble.
I havent canviat la nova llei de l'habitatge, no? Això ens ha condicionat també el fet de tenir zona urbana més propera i que ja hi hagin tots els serveis, fa que prioritzem la zona que és tot el passeig de l'estació i des de sota Can Grai fins al que és el tram de l'avinguda Narcís Arnau fins al passeig de l'estació, un tram que aquí cabrien al voltant d'unes 10 habitatges que ja tenen tots els serveis, i per tant això ens permetrà poder construir més aviat.
En total, amb el nou POUM es preveu la possibilitat de fer fins a 190 habitatges.
A Sant Joan les Fonts no saben com acabar amb la crema de contenidors. Ara fa uns dies van viure un nou episodi i des de l'Ajuntament asseguren que no tenen mitjans, no saben com fer-ho per frenar aquests actes incívics.
Diuen que les càmeres podrien ser una solució, però la normativa no els va a favor. Per això demanen la implicació ciutadana.
A Sant Joan les Fonts no saben com acabar amb la crema de contenidors. Es tracta d'un fet que se'ls va repetint en el temps als diversos nuclis. Fa uns dies van tenir un nou episodi d'aquest tipus, fet que obliga a renovar els contenidors, la fusta que els cobreix i l'asfalt. Des de l'Ajuntament asseguren que bretolades com la d'aquest mes d'abril poden comportar una despesa d'uns 10.000 euros i una sobrecàrrega de feina per la brigada municipal. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Però quan et passen aquestes coses et sents molt impotent, perquè dius, clar, tampoc pots posar càmeres a la via pública perquè no s'autoritzen aquestes càmeres. Tu només pots filmar el que són equipaments municipals, les zones d'accessos, per temes de protecció de l'espai mateix, però tu no pots anar filmant tot el carrer, la via pública, allà on te vulguis. I això són inconvenients que tenim els ajuntaments.
L'alcaldessa demana l'ajuda dels veïns per detectar aquest tipus d'incidències, donat que assegura que és impossible que els treballadors de l'Ajuntament puguin estar pendents de totes les àrees de contenidors.
Sempre demanem que si la gent veu alguna cosa, truqui a 112. Sempre. És un tema d'anonimat, que es preservarà, però que això ens ajudaria molt a poder arribar una mica més, que no a tot, una mica més de lo que nosaltres podem fer per si mateixos, perquè l'estructura de treball de personal és la que és.
A Sant Joan també pateixen abocaments de runes en zones aïllades. El de les escombraries és un problema de Sant Joan, però al cap i a la fi un problema de molts pobles de la comarca, fruit d'una manca de civisme.
Florenci Cos, aigua, clima i gas.
Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A Olot anem a mitges. Aquest és el nom d'una campanya per conscienciar sobre la corresponsabilitat a casa.
L'Àrea de Cultura i Educació d'Olot ha presentat aquest dimarts una proposta que convida les parelles a reflexionar sobre la igualtat en les tasques de la llar i les cures. El joc, en forma de test, permet avaluar quin percentatge de la càrrega domèstica té cada membre de la parella.
Natàlia Moreno.
Qui fa la bugada a casa? Qui recorda tots els aniversaris i les cites mèdiques? I si hi ha algun problema amb la rentadora, qui truca al servei tècnic? Aquestes són preguntes que sovint no ens fem, però que la resposta podria ser un indicador de si hi ha corresponsabilitat a casa o no. Per esbrinar-ho i emmarcat dins el programa Temps de Cures, l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot ha presentat una nova campanya per despertar consciència sobre el dia a dia de les parelles olotines. A Olot, anem a mitges? La campanya té com a eix central un test, un seguit de preguntes sobre la vida quotidiana. El resultat serà un percentatge orientatiu que definirà la càrrega de gestió dels afers domèstics, emocionals i del dia a dia respecte a la seva parella. Les preguntes van des del repartiment de les tasques de la llar, els imprevistos i les emergències, fins a la gestió del temps i la gestió emocional familiar, posant especial atenció a la càrrega mental, que sovint és invisible. Lluís Moreno, de l'empresa de publicitat Acram Studio, explica que l'objectiu és aconseguir que les parelles d'Olot es qüestionen i parlin sobre les dinàmiques de corresponsabilitat de casa seva.
I aquestes preguntes van per aquest tipus de públic, aquestes parelles que potser ja es pensen que a casa seva ja estan a mitges. I nosaltres llancem la pregunta, realment aneu a mitges? Nosaltres el que fem aquí és convidem a una reflexió. L'estudi sociològic es fa individualment a cada una d'aquestes cases. Allà sí que es fa un estudi sociològic de cadascú on està i on estem, no? Si després, més endavant, això podria ser la porta per fer algun estudi una mica més profund, amb professionals que s'hi dediquin i tot plegat, bueno, seria ideal. Però començar-ho d'aquesta manera tan divertida com un joc, no? Pensem que és una molt bona manera d'encetar un debat com aquest.
El test, que és totalment anònim, es pot completar en menys de 5 minuts i al final l'usuari podrà descarregar un arxiu en format PDF amb els resultats, que podrà comparar amb la seva parella. Les preguntes del test es dirigeixen a qualsevol parella olotina, sense importar nacionalitat, edat, identitat de gènere o orientació sexual. A més, els participants del test podran accedir a un sorteig d'entrades per a esdeveniments culturals i esportius a Olot.
I un espai on els pares puguin expressar els seus dubtes, vulnerabilitats i trencat abús és l'objectiu principal del Cercle de Pares, una iniciativa organitzada pel Consell Comarcal del Ripollès que ha començat a Sant Joan de les Abadesses i s'estendrà per altres municipis de la comarca.
Cercle de Pares és un taller pensat perquè els pares puguin compartir experiències i parlar en un ambient tranquil i de confiança sobre la criança, les cures, les relacions amb els fills i filles, els límits i el rol com a famílies. Aquesta activitat té diversos objectius, però el més important és oferir un espai on els pares puguin expressar els seus dubtes, vulnerabilitats i també per trencar tabús. Ho explica Miquel Àngel Alabar, terapeuta familiar.
Doncs avui el que comencem és un cercle de pares aquí al Ripollès. És un espai perquè els pares, i no les mares en aquest cas, puguin obrir-se a comentar, a compartir les seves vivències, la seva experiència com a pares, com ha canviat la seva vida des de que són pares, la seva vivència emocional, com viuen les relacions amb la seva parella, amb els seus fills, i després també temes de criança, com doncs, des de l'acompanyament emocional, els límits, tots els temes que preocupen a qualsevol pare o mare.
Segons explica Miquel Àngel Alabar, terapeuta familiar, el vincle i la implicació entre pares, mares i els fills pot ser diferent. Malgrat això, Alabar també destaca que actualment s'estan produint molts canvis. Cada cop més homes s'impliquen activament en tots els aspectes relacionats amb la criança i l'educació dels infants.
Però si són mares biològiques, han tingut un temps en què, alhora que el seu cos, també la seva ment, diguéssim, s'ha acostumat, no? S'ha preparat d'alguna forma per la maternitat. Els pares, evidentment, psicològicament també, perquè també ho saben, però penso que aquesta no vivència física és un factor important, no? Però després també hi ha tota una dimensió cultural enorme, no? Perquè podria haver-hi també aquesta dimensió física, o per exemple, com dèiem, hi ha mares que són adoptives, però en canvi també d'entrada culturalment hi ha una implicació molt més gran de les mares, no? Aleshores jo diria que la diferència és aquesta, però que alhora això s'està trencant. Cada cop hi ha més pares que tenen clar que doncs, la criança i l'educació dels fills i filles és una qüestió de tots.
El Centre Cívic El Palmàs de Sant Joan de les Abadesses ha acollit la primera sessió d'aquest cicle organitzat pel Consell Comarcal de Ripollès. Cercle de Pares també es farà a altres municipis de la comarca, així com Campdevànol i Ripoll, amb l'objectiu de fer arribar aquest espai de trobada a més pobles i facilitar que més pares hi puguin participar.
Esports, èxit rotund de la 11a edició de la Trail Vall de Ribes, Marc Roura.
Ribes de Freser ha tornat a ser l'epicentre dels amants del running de muntanya. Aquest cap de setmana el municipi ha acollit la 11a edició de la Trail Vall de Ribes, una de les curses assenyalades del calendari de curses de running del Ripollès. La Trail Vall de Ribes ha sigut tot un èxit des del nou rècord de participants amb més de 900 inscrits entre les quatre modalitats fins a la participació internacional amb 14 països diferents entre els inscrits. Una fita que és una prova del reconeixement a la Vall de Ribes, tal com explica el director tècnic de la cursa, Xavi Guinovart.
Bé, aquesta és una edició després de la pluja, la tempesta que vam tenir l'any passat, que vam haver d'anul·lar la marató i evacuar la gent, doncs per sort la meta ens ha respectat. Bueno, realment hem omplert les inscripcions, 900 inscrits venguts de 14 països diferents, amb la qual estem molt contents del reconeixement que està començant a agafar la cursa i la Vall de Ribes.
La 11a edició ha mantingut els 4 recorreguts clàssics de la prova, la marató de 42 quilòmetres, la mitja de 23, la curta de 16 i la trail marxa de 9. El fet de mantenir les 4 modalitats és per donar cabuda a tot el públic.
Bé, hem mantingut els mateixos 4 recorreguts, són 4 recorreguts que agraden molt. Les dues grans, tant la mitja marató com la marató, són de les curses més ben reconegudes del territori català i per tant sabem que si tenim un bon terreny, un bon territori, doncs ho mantenim i tenim, bueno, la gent assegurada.
Els participants de la cursa estrella, la marató de 42 quilòmetres, han hagut de pujar a Sant Amant, al Puig Estela i al Taga, fent volta pel Collet de la Portella i Ugassa. Els primers en arribar a Ribes han sigut Oriol Barbany amb un temps de 4 hores, 55 minuts i un segon, seguit de ben a prop per Domènec Aguilar, que ha arribat un minut i 52 segons més tard. En categoria femenina, Anna Ungaro ha sigut la més ràpida a completar els 42 quilòmetres amb un temps de 5 hores, 55 minuts i 46 segons. Pel que fa a les altres modalitats, la cursa de 23 quilòmetres l'ha guanyat Wilfred Lladó i Laura Figueiredo. A la de 16, els guanyadors han sigut Josep Lladó i Anastàsia Davidova, i a la trail marxa de 9 quilòmetres els primers en arribar van ser Martí Vallbona i Laia Rubio.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat, gestors administratius col·legiats.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clarà número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.
Coneix els nostres tractaments d'estètica dental. Un somriure bonic és la millor carta de presentació. De fet, nombrosos estudis demostren que un somriure bonic i d'aparença natural ens ajuda a millorar la nostra autoestima i fins i tot potenciar la nostra felicitat personal i el nostre èxit professional. Les facetes o carilles dentals són una solució ideal per millorar el color, forma i mida de les dents. Pots lluir un somriure perfecte sense fer malbé les teves dents i amb un resultat completament natural. Pots demanar la teva visita sense compromís al 972-280-896 a la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça Mercat d'Olot.
Escolta, per què tens aquella cara de necessito vacances?
Perquè necessito vacances, però lluny, desconnectar, però sense fer una odissea, eh?
Doncs problema resolt. Aquí a prop, a la carretera de Santa Pau i al peu dels volcans, tenim un càmping brutal. Rutes, natura, activitats en família. Desconnecta sense perdre ni un dia per arribar.
Això sona massa bé per ser veritat. On he de signar?
Res de firmes. Només fes la maleta i cap al càmping Lava.
Camping Lava, escapada a prop, moments únics assegurats. Més informació a campinglava.com. Vols gaudir d'una formació de qualitat i amb bones sortides laborals? Vine a informar-te dels diferents cicles de formació de grau superior a l'Institut La Garrotxa d'Olot. Patronatge i moda, laboratori clínic i biomèdic, 2x3 de fabricació mecànica, emmotllament i disseny, 2x3 d'automatització i robòtica i mecatrònica industrial i també ramaderia i assistència en sanitat animal. Del 23 al 30 de maig, presentació de sol·licituds pels cicles formatius mitjà i superior. Més informació al web inslagarrotxa.cat i al 972-26-22-00. Institut La Garrotxa, formació de qualitat i en futur.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Què tal? Bon dia, són 9:15. Els titulars de la jornada parlen d'obres, moltes obres avui. Les de renovació de l'estació de tractament d'aigua potable de Ripoll i Can de Bànol han de començar d'aquí un mes i s'allargaran durant mig any.
Ja hi ha una empresa adjudicatària després d'una segona licitació i el projecte permetrà millorar la qualitat de l'aigua i controlar els nivells d'arsènic.
Escoltem l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
Hem trobat en els darrers anys que per culpa de la sequera han augmentat perillosament els volums d'arsènic de l'aigua i això ha fet que saltessin totes les alarmes i que ens veiéssim obligats a fer aquesta renovació total de la planta potabilitzadora. Ja des del 2012 es parlava de fer aquesta renovació perquè ja era necessària i fins ara no hem tingut aquesta subvenció de l'ACA que ens permet realment fer l'actuació.
Les obres del Pont Nou entre Sant Pau de Segúries i Camprodon es reprendran després d'haver estat més de 5 mesos aturades.
Segons declaracions de la conselleria, el motiu ha estat el desviament de serveis afectats i les millores de la plataforma de treball sobre el riu.
L'alcalde de Sant Pau és Albert Coma.
Sí, és la incertidesa és aquesta, es farà o no. Vull dir, en principi ja han començat, el projecte tira endavant, no és que quedi abandonat, sinó al contrari, hi ha hagut un peron important de dates, que això és una mica preocupant, però en principi tornem a agafar l'obra durant aquest primer quinzena de maig i l'obra continua endavant.
A les Planes d'Hostoles, l'Ajuntament té el compromís de la Generalitat de desenvolupar el polígon dels Angelets.
El consistori està redactant un pla urbanístic municipal que inclou modificacions a nivell industrial, però també pel que fa a l'habitatge. En aquest segon àmbit, l'alcalde Marc Puig té previst fer habitatge a la zona pròxima a l'estació.
I havent canviat la nova llei de l'habitatge, això ens ha condicionat també el fet de tenir zona urbana més propera i que ja hi hagin tots els serveis, fa que prioritzem la zona que és tot el passeig de l'estació i des de sota Can Grai fins al que és el tram de l'avinguda Narcís Arnau fins al passeig de l'estació, un tram que aquí cabrien al voltant d'unes 10 habitatges que ja tenen tots els serveis i per tant això ens permetrà poder construir més aviat.
A Sant Joan les Fonts no saben com acabar amb la crema de contenidors. En aquest sentit, fa uns dies van viure un nou episodi. Des de l'Ajuntament asseguren que no tenen prou eines per frenar aquests actes.
Diuen que les càmeres podrien ser una solució, però la normativa no els va a favor. Per això demanen la implicació ciutadana.
Ho diu l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal.
Però quan et passen aquestes coses et sents molt impotent, perquè dius, clar, tampoc pots posar càmeres a la via pública, perquè no s'autoritzen aquestes càmeres. Tu només pots filmar el que són equipaments municipals, les zones d'accessos, per temes de protecció de l'espai mateix, però tu no pots anar filmant tot el carrer, la via pública, allà on te vulguis. I això són inconvenients que tenim els ajuntaments.
Aniol, a Olot anem a mitges?
Doncs aquest és el nom d'una campanya per conscienciar sobre la corresponsabilitat a casa. L'Àrea de Cultura i Educació d'Olot ha presentat aquest dimarts una proposta que convida les parelles a reflexionar sobre la igualtat en les tasques de la llar i les cures. El joc, en forma de test, permet avaluar quin percentatge de la càrrega domèstica té cada membre de la parella.
I aquestes preguntes van per aquest tipus de públic, aquestes parelles, que potser ja es pensen que a casa seva ja estan a mitges. I nosaltres llancem la pregunta, realment aneu a mitges? Nosaltres el que fem aquí és convidem a una reflexió. L'estudi sociològic es fa individualment a cada una d'aquestes cases. Allà sí que es fa un estudi sociològic de cadascú on està i on estem, no? Si després, més endavant, això podria ser la porta per fer algun estudi una mica més profund, amb professionals que s'hi dediquin i tot plegat, bueno, seria ideal. Però començar-ho d'aquesta manera tan divertida com un joc, no? Pensem que és una molt bona manera d'encetar un debat com aquest.
I, per cert, un espai on els pares, ells, puguin expressar els seus dubtes, vulnerabilitats i trencar tabús és l'objectiu principal del Cercle de Pares, un cicle organitzat pel Consell Comarcal del Ripollès que pretén posar en valor la seva tasca i, sobretot, sentir i saber com viuen aquesta paternitat.
La primera sessió d'aquesta proposta ha tingut lloc al Centre Cívic de Sant Joan de les Abadesses, però també tindrà lloc a altres poblacions de la comarca.
El terapeuta familiar que l'impulsa és el Miquel Àngel Lalabart.
Doncs avui el que comencem és un cercle de pares aquí al Ripollès. És un espai perquè els pares, i no les mares en aquest cas, puguin obrir-se a comentar, a compartir les seves vivències, la seva experiència com a pares, com ha canviat la seva vida des de que són pares, la seva vivència emocional, com viuen les relacions amb la seva parella, amb els seus fills, i després també temes de criança, com doncs, des de l'acompanyament emocional, els límits, tots els temes que preocupen a qualsevol pare o mare.
I avui també posarem música al programa perquè la música a l'aula va més enllà de cantar una cançó. És una de les conclusions de la col·laboració entre l'Escola Malagrí de Dolot i Rock per Xics.
Destaquen el valor que té la capacitat de fer cançó, crear ritmes i aportar una lletra. Volen portar a l'aula el valor de la creació tal com es fa en l'àmbit professional.
Així ho explica en Pep Montoriol, és un dels membres del Rock per Xics.
En aquest cas és fantàstic perquè, o sigui, és un grup que ja està, són músics professionals que existeixen, que et proposen fer això, per nosaltres és una proposta regal. Jo crec que pels nens, no sé si ho saben valorar, però clar, música en directe, han fet una gravació, hem creat la lletra, hem adaptat, hem inventat, hem aportat el nostre toc i tot el procés de gravar-ho.
Parlant de creació, fins a finals de mes es pot visitar la primera exposició a títol personal de l'artista ripollesa Aina Puiggròs. La vibració del ser es titula. Les seves obres són el resultat d'una cerca constant de la connexió amb el seu jo i la terra.
La pintura.
Hi ha bàsicament la meva essència, aquesta terra, aquesta presència, i el que jo busco també és empoderar la gent i tornar-los al present, arrelar-los a l'ara. Per mi és molt important, no? Estem com molt desconnectats amb el món, sobretot ara, no tan automatitzat tot, inclús nosaltres, no? Ens aixequem i anem com amb hàbits automatitzats, ni ens parem a pensar què volem, ni què volem crear. I crec que per mi és molt important, almenys jo ho he fet en el treball personal cap a mi, tornar aquest ara i aquest present.
Anaves a dir, Aniol, que la pintura és el retrobament amb aquella nena que pintava per instint, eh? La sentirem al llarg del segon tram del nostre programa. I en matèria esportiva, avui ens centrem en l'èxit rotund de la 11a edició de la Trail Vall de Ribes.
La cursa que s'ha celebrat aquest cap de setmana ha batut el rècord d'inscrits amb 900 participants vinguts de 14 països diferents. Els guanyadors de la marató de 42 quilòmetres han sigut Oriol Barbany i Anna Ongaro, mentre que Wilfred Lledó i Laura Figueiredo s'han coronat a la mitja.
Escoltem en Xavi Guinovart, és el director tècnic de la cursa, especialment satisfet dels resultats.
Bé, aquesta és una edició després de la pluja, la tempesta que vam tenir l'any passat, que vam haver d'anul·lar la marató i evacuar la gent, doncs per sort la meta on s'ha respectat. Bueno, realment hem omplert les inscripcions, 900 inscrits venguts de 14 països diferents, amb la qual estem molt contents del reconeixement que està començant a agafar la cursa i la Vall de Ribes.
D'altra banda, la novena edició de la Xafarrox comptarà amb uns 200 cotxes durant el cap de setmana.
El circuit que se celebra a Sant Feliu de Pallerols incorpora alguna zona nova. Des de l'organització han volgut posar èmfasi en la millora de la seguretat dels espectadors. Un dels organitzadors és Marc Martí.
Pues que ens va bé, perquè el nostre circuit es caracteritza perquè hi ha un fang a la zona de Boca Garrotxa, que hi ha un fang molt característic que va molt bé per fer 4x4. I així es poden disfrutar en un entorn natural de les zones de 4x4 amb molt de fang, que ens agrada molt als participants del 4x4.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El president de la Generalitat defensa la gestió de l'apagada com a exercici d'autogovern enmig de les crítiques de l'oposició.
L'oposició acusa el president de la Generalitat d'estar absent les primeres hores de la crisi.
I és el primer moment que va estar al peu del canó. No amagats, al peu del canó. A la plaça Sant Jaume. I això és el que seguirem fent. Donarem la cara sempre, però no traslladarem més que informació veraç i contrastada. I en una crisi, i alguna experiència tenim, i ho dic amb tota la modèstia, el primer que s'ha de fer és activar els serveis per protegir les persones i assegurar-se que no està en risc la vida de cap persona ni de cap bé públic.
El govern espanyol aprova reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja. Quins passos falten a partir d'ara, Nil?
L'aprovació del projecte de llei al Consell de Ministres és el pas previ a la tramitació al Congrés, on socialistes i Sumar no tenen assegurat el suport d'altres formacions polítiques.
La jubilació de mutualistes com advocats o arquitectes, els quals s'oposen a la proposta del PSOE.
Autònoms com advocats o arquitectes que han estat cotitzant a través de mutualitats privades veuen insuficient la proposta de llei del PSOE de crear una passarel·la al règim especial de treballadors autònoms.
A la pàgina internacional, el conservador Merz ha elegit a canceller d'Alemanya després d'un primer revés inesperat.
En una segona votació, després de no aconseguir la majoria necessària, el líder de la CDU ha aconseguit la majoria del Bundestag.
Carney diu a Washington que el Canadà no estarà mai en venda i Donald Trump li respon: mai diguis mai.
El nou primer ministre del Canadà visita per primera vegada el president dels Estats Units per intentar resoldre la crisi dels aranzels.
I aquesta nit alguns no han dormit massa bé perquè el Barça frega la proesa a Milà, però un final cruel els elimina de la Champions. Resultat final 4-3.
Exacte. L'equip de Hansi Flick ha estat capaç de capgirar amb 2-0 en contra, però un gol de Sèrbia en el darrer sospir ha enviat el partit a la pròrroga i Fratesi ha marcat per als italians al minut 99.
Deife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Ens hem despertat amb boira i amb temperatures més pròpies del mes de març que no pas del mes de maig. Anem a les temperatures que tenim ara mateix, Aniol. Com ens despertem a les comarques de Girona?
Doncs ara que ha començat a sortir el sol tenim les temperatures que ja van pujant una miqueta. De fet, tenim un únic valor negatiu on tenim 2 graus a sota 0 a Vall de Núria. En tenim ja 0 a Molló, 1 grau positiu a Camprodon i a Das, 2 a Ripoll, 4 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 5 a Santa Pau i a Vic, 7 graus a Castellfollit de la Roca, Besalú i Amer, 8 a Banyoles, 9 graus a Girona, 10 a Figueres i 12 a Roses.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui el temps pinta una mica més tranquil. No tindrem tantes tempestes. Les d'ahir, déu-n'hi-do, 30 litres a Olot, 27 a Muntanyola, 21 a Collsospina, al Moianès, allà tot emblanquinat per la calamarsa, i també va nevar dalt de tot el Montseny, a 1.500 metres, amb un grau negatiu en el moment de la pluja forta cap a les 7 de la tarda. I després d'aquestes precipitacions, que van deixar 6 litres a Vic o 20 a Santa Coloma de Farners, doncs bé, ha arribat el fred. Ha tornat a glaçar algunes valls del Pirineu, 2 sota 0 d'As a la Cerdanya, 1 sota 0 Puigcerdà, mig grau a Molló o 0 graus a Camprodon. La mínima baixa també a Olot, amb 3 de mínima, a Vic 6 de positius. Boirines, bancs de boira, alguns núvols i la tarda variable, mitja ennuvolada amb algun ruixat a l'interior, Pirineu, Prepirineu, Osona, Garrotxa, però poca precipitació. El que pugui caure avui serà, en principi, poca cosa. Les temperatures més baixes del normal, realment sembla principis del mes de març, pràcticament, i de dia podem arribar a màximes de 18 a 20, 21 graus aproximadament. Bé, demà el temps serà variable, amb una mica més de ruixats a la tarda, la temperatura no canvia gaire, puja lleugerament i nevaria cap a 2.000 metres o 2.200. Tot plegat, precipitacions moderades, no preveiem tempestes molt intenses. I divendres, un dia més ennuvolat, més tapat, torna la pluja, ja al matí i migdia, la tarda ruixats a una tempesta i la temperatura de dia torna a baixar una mica. Neu cap a aquests 2.200 metres. En definitiva, una ambient de finals d'hivern o gairebé d'hivern al Pirineu i poca calor pel ser el mes de maig aquests propers 3 dies.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent, això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Ens acostem a 9:15 del matí. La música a l'aula va més enllà de cantar una cançó. És una de les conclusions de la col·laboració entre l'Escola Malagrida d'Olot i Rock per Xics. Destaquen el valor que té la capacitat de fer cançons, de crear ritmes i de portar una lletra. I també volen portar a l'aula el que suposa la creació tal com es fa en l'àmbit professional. Ens ho explica tot plegat en Roger Isern.
Fer música a l'aula va més enllà de tocar un instrument, aprendre una nota o cantar una cançó. La música pot arribar a ser un espai fora del comú al dia a dia d'un alumne, espai on pot desconnectar i fer alguna cosa diferent que està assegut al pupitre. És una de les assignatures comunes de cada curs escolar i que agradi més o menys convida a descobrir sons, melodies o secrets d'un art totalment arrelat a casa nostra. Precisament a l'Escola Malagrida, i com vam explicar fa un mes a Ràdio Olot Televisió, treballen en un projecte de la mà de Rock per Xics. Precisament el seu cantant, Ismael Benejena, explica la importància i el valor que tenen projectes com aquest a la música a les aules.
La veritat és que amb aquest projecte, en Rock per Xics, que com el mateix projecte diu, és rock per al públic infantil i familiar, no? Que puguin incorporar-se en una de les cançons per donar-li vida pròpia, doncs em sembla estupendo, a mi em sembla estupendo, fantàstic, no sé a veure si es veig, espero que també, i això és algo més que fer cançons i posar-les en un disc i ja està. O sigui, són cançons que cada cançó té vida pròpia, no?
En el cas dels alumnes de primària de l'Escola Malagrida d'Olot han viscut un procés gairebé professional. Han creat una cançó, han treballat la melodia i han detallat cada nota per fer una cançó. Però no només es queda aquí, sinó que segons el professor de música del centre, Pep Monturiol, s'ha de donar la importància que té a poder fer aquest tipus de projectes dins les aules.
En aquest cas és fantàstic perquè, o sigui, és un grup que ja està, són músics professionals que existeixen, que et proposen fer això, per nosaltres és una proposta regal. Jo crec que pels nens no sé si ho saben valorar, però clar, música en directe, han fet una gravació, hem creat la lletra, hem adaptat, hem inventat, hem aportat el nostre toc i tot el procés de gravar-ho.
La Coral Som Música de l'Escola Malagrida d'Olot opta a ser la creadora de l'himne pels drets dels infants. La cançó es diu No som de ningú i la canten alumnes del centre de 4, 5è i 6è de primària.
I de la música anem directament a l'art, perquè fins a final de mes es pot visitar la primera exposició a títol personal de l'artista ripollesa Aina Puiggròs. Es titula La vibració del ser. Les seves obres són el resultat d'una cerca constant de la connexió entre el seu jo i la terra. Laura Segó.
Aina Puiggròs, nascuda a les Llosses, però resident a Abella, es defineix com una artista contemporània i ancestral, ja que el seu treball no es queda tan sols en un nivell d'arrels familiars. Va molt més enrere, busca la connexió de la terra. La vibració del ser es pot visitar al Museu Etnogràfic de Ripoll. Esdevé una exposició que va d'ella mateixa i de com ha vingut al món a comunicar-se. S'expressa pintant i vol arrelar la gent a l'ara i lluitar contra la desconnexió amb el món, defugir de l'automatització. L'escoltem.
Hi ha bàsicament la meva essència, aquesta terra, aquesta presència, i el que jo busco també és empoderar la gent i tornar-los al present, arrelar-los a l'ara. Per mi és molt important, no? Estem com molt desconnectats amb el món, sobretot ara no tan automatitzat tot, inclús nosaltres, no? Ens aixequem i anem com amb hàbits automatitzats, ni ens parem a pensar què volem, ni què volem crear. I crec que per mi és molt important, almenys jo ho he fet en el treball personal cap a mi, tornar a aquest ara i a aquest present. I tenir el poder creatiu que tenim nosaltres, aquesta plenitud. O sigui, bàsicament el que busco és que la gent torni a connectar amb aquesta serenitat, aquesta plenitud, i amb ells mateixos des del present.
Fins al mes de juny es pot visitar aquest conjunt creatiu en què ha reunit textures i matèries creades per ella mateixa buscant les esquerdes i el seu present.
I com si tinc un do. Sempre havia pintat i havia creat coses, però no m'havia plantejat ser pintora. Sempre ha sortit en els últims anys.
Un descobriment del do que no té una data exacta. Ella ha volgut viure sempre en coherència amb el que ha fet sempre, recol·lectar i pintar ossos. Així ha estat el punt de partida per reconnectar-se amb aquella nena.
I va sorgir arrel d'anar pintant aquests cranis que recollia jo a muntanya quan anava i els pintava. Pues un dia vaig dir, no, pues faré quadros, no? Que sembla que arribarà més a les persones. Tot i que no deixo de pintar també algun crani, però els quadres va ser com la porta a llançar-me a dir, seré artista. I recentment les exposicions així mostrant-me ha estat arreu de la més important a partir de setembre de l'any passat, o sigui, he començat recentment fa poc.
S'ha llançat amb seguretat a la piscina amb la seva manera de portar el seu granet de sorra al món, impertorbable.
Ve a ressonar amb tu, a obrir coses i que et deixis sentir. Per això la peça central està en un banc al mig i es diu imperturbabilitat, perquè te sentis i quedis amb tu mateix, amb aquest silenci, sense res més i amb la teva essència.
La del Museu Etnogràfic és la primera com a mostra personal, tot i que sí que ha pres part d'altres de col·lectives. La seva voluntat és fer-la itinerant. La seva projecció està creixent sense pausa des de la seva participació en una exposició al mes de setembre. Arreu d'allà ha viatjat a Viena i París. En aquests moments també forma part d'una galeria a Mallorca i treballa en una galeria a Osona.
Doncs del món de l'art al món de l'esport. Perquè arriba la dotzena marxa llenyataire. Celebrarà aquest cap de setmana i promet, tenint en compte doncs, com tenim el paisatge, ser un autèntic espectacle. Aquesta hora saludem en Jordi Puigverd, que és membre dels Enfilats, una de les entitats organitzadores. Jordi, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, 12 edicions. No és fàcil aguantar, no?
No, a vegades costa una mica, perquè com és, costa organitzar-ho, trobar camins i bueno, de gent en principi no tenim el problema perquè realment el grup sempre es volca molt amb la sortida i no, amb aquest, això no tenim problemes, però bueno, el dia a dia també costa trobar-se i bueno, estem contents per poder portar ja 12 anys organitzant aquesta marxa.
Una marxa llenyataire organitzada per els Enfilats i el Centre Cultural de les Preses. Per què es diu marxa llenyataire?
En principi va començar aquesta marxa perquè el grup era petitet i fèiem per la festa una sortida amb el grup. I van dir, ostres, per què no ho organitzem en plan més? Hi ha marxa popular i va ser a través de que, com que tot, aquí al poble de les Preses des de dalt es baixava llenya fins al poble, va ser per aquest motiu que van dir, ostres, la podem dir-li marxa llenyataire.
De fet, no és fàcil aguantar 12 anys insistentment amb una iniciativa d'aquest tipus. Com valoreu la participació que heu rebut fins ara?
Molt bé, però bueno, sempre voldries que vingués una mica més de gent, però som una marxa que tampoc volem aparcar una quantitat important de gent. Vull dir, ens conformem que la gent vingui i sigui contenta i que cada any anem incrementant a poc el nivell de participació.
És una marxa que es pot fer corrent o caminant, no? És una de les particularitats que té. Parla'ns una mica del recorregut.
Sí, el recorregut sortirem, bueno, les inscripcions són a partir de les 7 i sortiran a partir dels 7:45 els participants. Se sortirà del Parc 1 d'Octubre davant de la Bòbila, ens dirigirem a la piscina, cap a la Fageda, al cas de la Fageda, a Poca Farina, al Parc Terapèutic, que realment és un dels puestos amb el temps que està fent que cal disfrutar-li i cal mirar-lo degudament. Passarem després cap a les Llongaines, pujarem cap al Volcà Racó. Del Volcà Racó ens han dit pujarem fins al Puig Rodó, un mirador realment espectacular de la Garrotxa i del Pirineu, fins a Xenacs. A Xenacs esmorzarem realment l'esmorzar també és dels punts forts que tenim nosaltres a la marxa, amb un esmorzar calent, amb botifarra cancel·lada i bueno, si pots fer una bona parada i disfrutar també de l'entorn. d'aquí ens baixarem fins al abans d'arribar al Bocarracó, girarem i ens anirem cap al Camí dels Bous i d'allà fins al punt d'arribada de la sortida.
És apte per tots els públics, diguem-ne, o s'ha d'estar preparat?
No, jo crec que es pot fer, perquè tampoc es marca un temps, vull dir que mentre la gent arriba una hora raonable no hi ha problema.
Molt bé. Doncs Jordi Puigverd, membre dels Enfilats de les Preses, gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més i enhorabona per aquesta dotzena marxa llenyataire que no ens podem perdre aquest cap de setmana. Una abraçada gran, bon dia.
Una cosa.
Endavant. Volia, digues.
Volia agrair a tots els col·laboradors que tenim a la marxa i tots els voluntaris, vull dir que sense ells no seria possible. Vale? I vosaltres també per fer la difusió d'aquesta marxa.
Doncs vinga, queda dit. Una abraçada gran, bon dia i bona hora.
A tu, adéu, bon dia.
La novena edició del Xafarrocs paral·lelament comptarà amb uns 200 cotxes durant el cap de setmana. El circuit que celebra Sant Feliu de Pallerols incorpora alguna zona nova. Des de l'organització han volgut posar èmfasi en la millora de la seguretat dels espectadors, Gerard.
Sant Feliu de Pallerols tornarà a ser l'epicentre dels 4x4 durant aquest cap de setmana. El circuit ja consolidat comptarà amb la presència d'uns 200 cotxes. Aquest és el nombre de vehicles que des de l'organització no volen ampliar per garantir la seguretat dels mateixos participants i l'espectacle per als assistents. El Xafarrocs és una exhibició d'aquest tipus de vehicles que van passant per diferents zones a diferents nivells. En el circuit s'hi poden veure vehicles amb molta equipació i d'altres més senzills. Una de les peculiaritats d'aquest trail és que els conductors tenen total llibertat horària per a poder fer la prova, sempre que no perjudiquin els altres. Segons un dels organitzadors del Xafarrocs, Marc Martí, la puja d'aquests dies pot afavorir el circuit.
Puja que ens va bé, perquè el nostre circuit es caracteritza perquè hi ha un fang a la zona de la Garrotxa, que hi ha un fang molt característic que va molt bé per fer 4x4, i així es poden disfrutar en un entorn natural de les zones de 4x4 amb molt de fang, que ens agrada molt als participants del 4x4.
Des de l'organització preveuen l'assistència d'unes 4.000 persones que vinguin a veure el circuit. A més, en el circuit hi participaran pilots de tot Catalunya, País Basc i València, entre d'altres. Expliquen que per delimitació del trail no poden acollir més participants. Una de les novetats d'aquest any és la millora pel que fa a la seguretat dels espectadors darrere la tanca.
Bueno, hem millorat molt el que és les zones, s'ha fet una zona d'un pou que ja era d'uns 2 metres, aquest any és de 4 metres i s'han millorat diverses rampes i l'accés. L'accés serà diferent per el tema de les aglomeracions de l'any passat, ho hem fet de tal manera que sigui tot més fluid als participants.
Tot i que hi ha altres circuits a tot Catalunya, Martí explica que el Xafarrocs és diferencial als altres per l'essència de la Garrotxa i el paisatge que l'envolta. Explica que hi ha molta gent que ja arriba a Sant Feliu de Pallerols el divendres, acampen i després comencen el circuit quan els va més bé. La novena edició del Xafarrocs serà aquest cap de setmana des de les 9 del matí i fins a les 6 de la tarda el dissabte i una hora menys el diumenge. A més, també hi haurà una exposició de vehicles del Dakar.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clarà número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Anem acabant, ho deixem aquí. Gràcies un dia més per la confiança. Salut, que passeu un molt bon dia.